Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 33 graus en aquests moments a Móra d'Ebre. Benvinguts tots i totes a l'informatiu del migdia de Ràdio Móra d'Ebre. Això que escolten és l'hora 14. La Seguretat Social i la Fiscalia investiguen l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, pel cobrament de dos sous, un per dedicació exclusiva a la Diputació de Tarragona, on és el portaveu adjunt al PDeCAT, i un altre per la mitja jornada a l'empresa Mutuactiva 2008. Amb aquesta notícia obrim a l'hora 14. Avui és dijous, dia 15 de juny. Aquests són la resta de titulars del dia. El repassem amb Andreu Brunera.
El Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat traurà licitació durant els propers mesos la recollida i la gestió dels residus a les 3 comarques. Isidre Sampé, de la FIC, és el nou alcalde de Vilalba dels Arcs, en substitució de Maria Teresa Mariné, d'Esquerra Republicana. Avui és l'aniversari de Neus Català, l'última supervivent catalana dels camps d'extermini nazi, compleix 102 anys. I en esports, les guerreres estaran al Mundial d'Alemanya el proper mes de desembre. La selecció espanyola absoluta d'handbol femení, amb l'esconenca Judit Sans, s'ha imposat a la selecció d'Ucraïna a l'última eliminatòria.
Gràcies, Andreu. La 1:52, 8 minuts per analitzar aquestes notícies. Comença, doncs, l'hora 14. Som-hi. I comencem pel que és la notícia que saltava ahir. La Seguretat Social i la Fiscalia investiguen a l'alcalde de Móra d'Ebre, a Joan Pinyol, per aquest cobrament dels dos sous, un per la dedicació exclusiva a la Diputació de Tarragona, on és l'actual portaveu adjunt del PDeCAT, i l'altre per la mitja jornada que tenia Mutuactiva 2008. Segons avançava el diari El País, dos extreballadors d'aquesta mútua d'accidents de treball, Mutuactiva, han denunciat pràctiques fraudulentes dins d'aquesta societat que inclouen la contractació a empreses d'exdirectius de la mútua o bé directament a familiars. Els extreballadors també han denunciat en aquest cas que l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, seguia treballant mitja jornada a Mutuactiva fins al mes passat, tot i tenir un contracte de jornada completa amb la Diputació de Tarragona, on exerceix de portaveu adjunt al grup del PDeCAT i on cobra gairebé un sou de 59.000 euros a l'any. Pinyol diu que sempre ha declarat la seva feina a Mutuactiva i defensa que és completament legal, ja que es tracta, diu, d'una empresa del sector privat i que no cobra, doncs, d'un segon càrrec públic.
Quan vaig optar per la dedicació exclusiva a la Diputació, doncs quan vaig optar quina era la situació, si hi havia residència, què havia de fer. I la veritat és, doncs, que la consulta va ser que, bueno, jo podia, d'alguna manera, continuar compaginant la meva activitat a la Diputació amb l'activitat a la Mútua, sempre i quan es fes una reducció de jornada. No només ho vaig fer, sinó que, a part de que ho vaig fer, en les meves declaracions de béns i de patrimoni i inclús d'incompatibilitats que es fan abans de prendre que arregla com a diputat i com a alcalde, així consta. Jo no entenc de què va tot això, no? Perquè jo no he amagat mai. Jo crec que aquí el que hi ha és una interpretació esbiaixada, en el sentit de que hi ha qui interpreta d'alguna manera que, com que la Mútua, tot i ser una empresa privada, si gestiona diners públics, doncs este és el problema, no? Que la gestió d'aquests diners públics la pot interpretar que el sou que percebo jo o que percebo qualsevol empleat de la Mútua és de caràcter públic. I no és així.
L'empresa Mutuactiva és una de les societats investigades pel cas Innova i en els últims dies Fiscalia ha iniciat una nova investigació pel malversar presumptament més d'un milió d'euros. Podeu escoltar a la pàgina web de radiomoradebre.cat l'entrevista completa ahir a l'hora 25 amb Joan Pinyol. Més coses, hem de parlar avui del Consorci de Residus de les tres comarques, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, que traurà licitació durant els propers mesos la recollida i gestió de residus al territori. Per fer front al nou concurs, des del Consorci s'ha optat per recollir les demandes de tots els municipis que estan dins del Consorci i posar-les al nou plec de clàusules.
D'aquesta manera s'ha volgut solucionar el malestar que hi ha hagut en els últims anys i que va comportar fins i tot que els 12 municipis de la Terra Alta aprovessin abandonar aquest Consorci. Gemma Carim és la presidenta del Consorci de Residus i del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Per poder recollir totes les inquietuds de cadascun dels pobles de les tres comarques que formem el Consorci, per a l'hora que treguem a licitació a l'empresa, doncs pogués recollir aquestes sensibilitats i poguéssim fer una cosa on tots ens hi sentíssim aguts i que ningú se senti estafat, que no vol dir que hi hagi estat mai. Mm-hmm. Però si hi ha gent que té aquesta sensació, pues ha de poder explicar-li, i ho ha de poder explicar una persona, penso que com més neutral sigui millor.
Actualment la gestió de residus del Consorci l'ofereix l'empresa CESPA.
Isidre Sampé de la FIC és el nou alcalde de Vilalba dels Arcs en substitució de Maria Teresa Mariné d'Esquerra Republicana. El relleu es produeix just a meitat de la legislatura, tal com es va acordar el pacte de govern de les dues formacions a inici del mandat.
A les eleccions del 2015, la llista de Compromís per Vilalba de Maria Teresa Mariné va treure dos regidors i dos més van ser per la llista d'Units per Vilalba, encapçalada per Isidre Sampé. Les dues formacions van segellar un pacte de govern amb quatre regidors que va superar la llista més votada, la de Convergència i Unió, que va aconseguir tres regidors i que ara és l'únic grup a l'oposició.
I justament avui dijous ha obert les seves portes l'oficina d'atenció a la ciutadania que es troba al nou edifici de les delegacions del carrer Montcada, Tortosa. Aquesta oficina funcionarà com una espècie de finestreta única on els ciutadans podran rebre informació i tramitar qualsevol document relacionat amb la Generalitat de Catalunya. Aquest nou edifici és una obra de l'arquitecte Carme Pinós on la Generalitat hi ha invertit més de 14 milions d'euros. La primera pedra es va posar el 2010 i cal dir que les obres van estar interrompudes durant més d'un any arran de la crisi i les retallades. Xavier Pallarès és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
Estem parlant d'una inversió, jo diria, de les potents i importants que ha fet el govern de la Generalitat de Catalunya en quant a número, en quant a inversió econòmica, però també en quant a significat. Per tant, una cosa són els diners, que són molt importants quan quantifiquem i mirem la inversió que ha fet el govern de la Generalitat. Estem parlant de 14 milions i mig d'euros, que són molts diners, però jo diria que és més el sentit sentimental i sobretot el sentit de creure en el territori.
El projecte inicial ha patit també modificacions, ja que inicialment estava previst que tingués tres plantes i finalment només se n'han construït dos. Pallarès ha destacat que al marge dels serveis de la Generalitat també hi haurà una sala d'actes que podrà acollir tot tipus d'activitat.
Una sala d'actes molt potent per a tota la ciutadania de Terres de l'Ebre, per fer qualsevol tipus d'acte, o bé de la pròpia administració, o qualsevol tipus d'acte que sigui dia en el propi edifici, una sala que es quede totalment independent també del mateix edifici, per si l'acte té que ser en hores que no són les que l'edifici està obert, i per tant, insonoritzada, en les noves tecnologies, per tant estem parlant de posar a la discussió també de la ciutadania.
El nou edifici de la Generalitat s'hi traslladaran prop de 200 treballadors dels serveis territorials d'agricultura i de les delegacions de justícia, empresa i coneixement, treball, joventut, el Servei d'Ocupació de Catalunya, salut pública, territori i habitatge i també l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. El trasllat dels treballadors i els serveis es farà de forma progressiva i es preveu que estigui finalitzat d'aquí un mes, coincidint amb la inauguració oficial de l'edifici. I justament avui també és l'aniversari de Neus Català, que compleix ni més ni menys que 102 anys de vida.
Tot i que realment va néixer als Guiamets, un 6 d'octubre del 1915, la seva padrina la va registrar com el 15 de juny, després de la desaparició de la documentació de l'Ajuntament de Barcelona durant la Guerra Civil. I aquesta segona data és la que es va considerar de caràcter oficial per celebrar fa dos anys el centenari del seu naixement. Neus Català va ser membre de les joventuts del Partit Socialista Unificat de Catalunya, el SUC, durant la Guerra Civil i és l'única supervivent catalana viva del camp de concentració nazi de Ravensbrück. Català viu actualment a la residència dels Guiamets, on aquest dissabte al matí celebraran un petit acte per commemorar el seu aniversari.
I ràpidament amb els esports, les guerreres estaran al Mundial d'Alemanya el proper mes de desembre. La selecció espanyola absoluta d'handbol femení, amb l'esconenca Judit Sans, s'ha imposat a la selecció d'Ucraïna a l'última eliminatòria.
Tot i que el passat divendres el partit va acabar amb empat a 24 gols, el partit de tornada, que es va disputar ahir a Antequera, va acabar decantant la balança per les guerreres, que van guanyar 22-20, tot i que anaven guanyant 18-9. La selecció va estar molt irregular en defensa, en un partit on no va poder jugar Judit Sans per unes molèsties físiques que arrossegava del partit d'anada.
I amb els esports arribem al final de l'hora 14. La informació continua a la cadena SER i nosaltres hi tornem a l'hora 25. Amb Andreu Prunera arribem ja al punt de les 2 del migdia. La informació continua a la SER.